Són les 9.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona nit. Fa anys que el Club Júnior treballa i lidera un projecte per construir un complex esportiu de primer nivell per a l'hoquei herba català i espanyol. L'equipament, previst en uns terrenys municipals a tocar del Club Sant Cugatenc, inclou dos camps d'hoquei herba, un de gran reglamentari per acollir competicions internacionals, un de petit, un pavelló, un gimnàs, uns vestidors i un edifici amb sales de formació. Segons ha sabut Cugat Mèdia, aquest projecte ja el coneixen i veuen amb bons ulls la secretària general de l'Esport de la Generalitat, la Federació Catalana d'Hoquei Herba i l'Ajuntament de Sant Cugat. Preguntat al consistori per aquesta proposta, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, al programa Esport en Marxa d'aquest dilluns, ha dit que el projecte està sobre la taula i que per ara encara s'ha d'estudiar.
Un altre camp de hoquei herba i també un pavelló. A un pavelló on es podria fer hoquei sala, més una altra sala de gimnàs, més realment un projecte molt maco i molt gran, perquè hi ha uns terrenys que s'han de canviar el seu ordenament
urbanístic.
Exacte. Bueno, ho hem de valorar i hem de mirar també la manera de fer-ho, perquè seria a través de la Federació Catalana d'Hoquei i bueno, s'ha d'estudiar el tema, però sí, el tenim sobre la taula.
El Club Sant Cugatenc presentarà tots els detalls d'aquesta iniciativa en una reunió formal amb l'Ajuntament prevista per mitjans d'octubre. I l'Assemblea de la Bici considera que l'èxit del futur de la mobilitat en bicicleta depèn molt de la seguretat. Ho diuen en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura, que es commemora durant aquesta setmana i que es tancarà divendres amb el Dia Sense Cotxes. De fet, aquella tarda del 22 de setembre, l'entitat organitza una pedalada que porta per títol Dóna-li la volta a l'Anella Verda, una acció que sortirà a les 6 des de la plaça Lluís Millet i que donarà voltes per aquest eix de la ciutat, que consideren li manca seguretat. Ernest Vidal i Samuel Navarro, membres de l'associació, han participat aquesta setmana en el programa Entitats de Cugat Mèdia. Escoltem Vidal.
No demanem madura, demanem que poder moure'ns en bicicleta amb seguretat per tot el municipi. I si la teoria és que no es pot anar més de 30 km per hora, doncs que es compleixi d'alguna manera. Llavors, si ara no s'està complint, doncs això frena a tot aquest ciclista novell que vol anar en bicicleta i no pot perquè la gent li fa por.
Fruit del malestar que va suposar la retirada de les pilones, l'Assemblea s'ha reunit aquest dimarts amb l'alcalde Josep Maria Vallès, el tinent d'alcaldia de Seguretat Bernat Picornell i la tinenta d'alcaldia de Mobilitat Cristina Paraire. Una reunió que l'Assemblea valora amb cert optimisme pel compromís de trobada trimestral al qual s'ha arribat. I l'exposició Cartografies de la Barbària, cicatrius de la Mediterrània, del santcugatenc Pep Puig, arriba a Cal Gerrer amb l'objectiu de capbussar els visitants sota la realitat amagada del mar Mediterrani. Una realitat que, molt sovint, deixem de banda tot situant la lupa en la bellesa natural d'un mar on també naufraguen i desapareixen milers de desplaçats. El repertori, presentat i ubicat a la casa Museu Cal Gerrer, es fonamenta en un conjunt de pintures, escultures i fotografies i busca reflexionar sobre la indiferència, la ignorància i la crueltat dels poderosos. L'exposició compta amb l'organització de la Fundació Cabanes i es podrà visitar de forma gratuïta fins al 31 de desembre. L'exposició, com dèiem, que s'ha estrenat aquest dijous al vespre, ha servit per presentar el conjunt d'obres de l'artista santcugatenc, que ha recordat que, tot i que l'espectacularitat del nostre mar, estem obligats a reflexionar per entendre què és el que hi passa de debò.
Jo, quan penso en el Mediterrani, penso bàsicament en tres coses. Penso en la tragèdia, penso en la degradació i penso en la bellesa. Aquesta exposició posa l'èmfasi en el primer dels temes, en la tragèdia, que actualment és representada per les desenes de milers de desapareguts i nàufrags que cada dia intenten arribar a casa nostra i es queden en el camí.
En aquest sentit, Puig també ha aprofitat per fer una crida a la participació ciutadana, ja que, segons apunta, sovint són aspectes que, com a societat, tendim a no reconèixer a primera vista.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
I més encara notícies de societat. Ramon Talamàs ha revalidat el càrrec de president de la Cambra de Comerç de Terrassa després d'aconseguir la majoria absoluta en les eleccions que s'han disputat aquest dimecres. De les 35 vocalies que es disputaven, la teva cambra, CECOT, candidatura de Talamàs, ha aconseguit 31 de les 35 davant les 3 que ha assolit l'altra proposta amb opcions Eines de País amb Natàlia Cugueró. Escoltem el president guanyador, Ramon Talamàs.
Jo crec que hi ha tres factors. Primer, el treball fet durant 4 anys i que s'ha reconegut. Segon, els candidats que m'acompanyen, que són potents. I una tercera etapa és una campanya positiva, entens? I aquests són els tres punts que, mesclats, doncs ens dona aquesta victòria molt bona.
Queda en joc la vocalia número 35, que es disputen les dues candidatures arran d'un empat tècnic que es resoldrà per sorteig en una reunió de la Junta Electoral Central abans del 2 d'octubre. Escoltem la valoració que en fa Salvador Cot, d'Eines de País.
Doncs no ha funcionat la mobilització que nosaltres preteníem, no ha funcionat el debat públic que nosaltres preteníem, això és una obvietat, i per tant, diguéssim, els circuits de votació han anat per un altre cantó, no? més gremial, imaginem, o més d'organitzacions.
El plenari tindrà presència de 5 empreses santcugatenques, 4 d'elles de candidatura de Talamàs. I encara amb notícies d'actualitat, la Rambla del Celler estarà tallada al trànsit entre la plaça del Celler i el carrer de Francesc Moragues aquest divendres de 4 a 8 del vespre, amb motiu del dia sense cotxes. El mateix dia a la tarda, a la plaça de la Vila se celebrarà el taller Atrapa l'aire i la tradicional bicicletada sota el lema Pedalem pel clima. Amb aquestes dues activitats destinades a xics i grans, es clou la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que s'ha celebrat del 16 al 22 de setembre. I l'entrada en vigor de la Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals ha quedat prorrogada per ara. Aquesta llei, recordem, que obliga a fer que totes les persones amb gossos haguessin de contractar una assegurança de responsabilitat civil, s'havia de començar a aplicar a partir del pròxim 29 de setembre. No obstant això, segons ha informat la Direcció General dels Drets dels Animals, que depèn del Ministeri de Drets Socials, es posposa la normativa fins que es desenvolupi el reglament d'aquesta mateixa llei. I en quant a esports, el primer equip femení del Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat inicia l'Hockey League aquest diumenge a 4:15 de la tarda rebent el Vila-sana. Les santcugatenques s'enfronten amb un dels equips més poderosos de l'hoquei europeu amb el subcampionat de Lliga d'Europa i de la Copa de la Reina. Les lleidatanes arriben a la cita després de finalitzar subcampiones de la Supercopa d'Espanya que es va disputar a Cubelles. Les de Beto Borregan, en canvi, mantenen el mateix bloc de la temporada passada amb l'arribada únicament de la portera Carla Batlle. La jugadora vermell i negra Laia Paredes destaca l'ambició de la plantilla per afrontar aquest nou repte.
Bé, les expectatives per aquest any són bones. El nostre objectiu és seguir consolidant-nos com a equip, ja que som un equip molt jove i que té molta trajectòria, però també és competir contra tots els equips i això requereix una feina i un treball que ja hem començat a fer-ho.
I en esports, encara, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha repassat l'actualitat esportiva municipal en una entrevista al programa Esport en Marxa aquest dilluns. Escamilla ocupa el càrrec des de fa 3 mesos. Ha destacat, recordem, que vol recuperar el pla estratègic de l'esport implicant tots els agents esportius de la ciutat i que serveixi, sobretot, per millorar l'oferta esportiva a la ciutat. Escamilla ha confirmat que la cursa DIR Mossos d'Esquadra recupera de cara al 2024 i que també s'està treballant per apropar el teixit empresarial a projectes esportius en forma de patrocini.
Obligatori recuperar-lo, hem de parlar, hem de liderar el debat sobre el pla estratègic, l'hem de reprendre i l'hem de reprendre des de l'Ajuntament, les entitats, les AFAs, els operadors com Team Partners, Eurofitness, és a dir, tots hem de treballar perquè hi hagi un pla on augmenti l'activitat física de la ciutat.
És tot per ara. Com sempre, més notícies al portal web cugat.cat o d'aquí una estoneta a la sintonia de Cugat Media.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
La banda sonora de la teva vida.
Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Radio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Radio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Cugat Media ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Envia un missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673 172 075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al 673 172 075. Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
La banda sonora de la teva vida
a Ràdio Sant Cugat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb la Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB, finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, www.cugat.cat.
Thank you.
Bon dia, obrim aquest espai de cultura de Ràdio Sant Cugat amb aquest himne de Sant Cugat enregistrat al Teatre Auditori. I t'expliquem que aquest cap de setmana, avui concretament, comença el Festival Apropera amb diferents activitats que ompliran octubre d'òpera a Sant Cugat. Si vols saber més, a partir de les 10 del matí, aquí a Ràdio Sant Cugat, entrevistem a Marc Sala, Miquel Ortega i la soprano Acel Massú. Demà dissabte, al matí, a la plaça de l'Om i la plaça d'Octavià s'ompliran de caparrots i capgrossos amb la setena edició de la Diada de Testes, i també comença el Sant Cugat Fantàstic. Dissabte al migdia es presenta la temporada de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat al Celler Modernista, i es fa el primer Open Mic de la tardor estrenant ubicació a la Unió. I entre tota aquesta activitat cultural i molta que ens deixem i que pots anar a consultar a l'agenda de Cugat.cat, cugat.cat/agenda, també celebrem el 30è aniversari del Teatre Auditori. Des del teatre ja van explicar fa dies que ho celebrarien amb activitats gratuïtes o de baix cost, i en aquest sentit, aquest dimecres ja va actuar Pau Vinyals amb el Gegant del Pi, i avui arriba Júnior amb Joan Pera. Ahir vam tenir tots els detalls a Ràdio Sant Cugat amb l'entrevista que li va fer l'Eduard Gené al Molta Comèdia. Pau Vallvé, Amalí, amb Xipxap Teatre, i finalment Quim Masferrer amb Bona Gent, que arribarà dilluns. I ja us avanço que les entrades estan gairebé exaurides en dues sessions que farà. Des de Cugat Mèdia també hem volgut celebrar aquest aniversari i ho farem amb les cobertures prèvies habituals que ja fem i que pots consultar a través de les xarxes, a través de la ràdio i a través del web www.cugat.cat. Farem memòria rescatant la història d'aquest equipament, que no és un teatre ni un auditori, és amb dues coses, i pel que han passat centenars de músics, artistes, actors i actrius de primer nivell de Sant Cugat, veïns de diferents parts del món. I bé, no m'allargo més, perquè aquest espai de cultura vol ser una xerrada, una tertúlia per reflexionar, per recordar, per fer història d'aquests 30 anys del Teatre Auditori, que doncs es faran dilluns, dia 25. I per això m'acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Sant Cugat a Josep Ferrer, director artístic de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat i un dels promotors de la seva existència fa 33 anys. Sí, ara en parlarem d'aquest himne.
Sí, sí.
Tu estaves allà també, quan estàvem enregistrant. Aquesta peça. Patricia Denó, flautista de trajectòria internacional i santcugatenca.
Sí, sobretot santcugatenca.
Àngel Soler, directora en excedència del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, però avui li demanem que faci memòria, història i retrocedeixi, déu-n'hi-do, al 2005, eh? Ha passat molt de temps.
2003.
Apropa't, que si no...
2003.
Sense
la tinença d'alcaldia, vols dir?
La tinença d'alcaldia, el 2003, moment 2007. En què vas començar a ser regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat fins al 2007. I, com no podia ser d'una altra manera, l'Eduard Gené, aquí a la meva dreta, company de ràdio, ell és director i presentador del programa de cultura de Ràdio Sant Cugat Molta Comèdia i, a més, crític cultural de la ciutat des de fa 30. Ah, mira, com el teatre. Ah, sí, vas començar la primera crítica. Mesos d'estrenar el teatre.
De fet, fins al mes de juny de l'any 2024 no farà 30.
Doncs perquè també farem una celebració, no?
La crítica de l'últim concert, de l'última espectacle que es va fer al Teatre Auditori la primera temporada, que era un concert de l'OBC. I, de fet, vaig fer la primera. La primera va ser el juny del 1994. Per tant, el 2024 farà 30 anys.
Doncs ja farem una tertúlia per fer aquest repàs de la teva trajectòria.
Quan tu vulguis, ja saps que estic disponible totalment.
Per cert, un altre convidat aquí a la taula és Les mil i una nits i algunes tardes. Llibre
Podríem afegir-hi alguns matins.
També. I alguns matins, sí. És un llibre que vas editar amb motiu del 25è aniversari del teatre. Llavors jo recordo el pròleg, que deies que portaves 1.100 aproximadament. Ara has fet...
1.400. Aproximadament. Del teatre.
Del teatre. Després Teatre Mirasol i altres iniciatives que s'han fet a la ciutat.
El claustre...
Serien més, un parell més de milers aquí a Sant Cugat.
Més o menys.
Doncs benvinguts i benvingudes en aquesta xerrada cultural a Ràdio Sant Cugat. Recordem, dissabte 25 de setembre del 1993... es fa la primera presentació del teatre i us pregunto, què fèieu aquell dia? L'Àngel Soler ha fet cara de...
93.
Una gran quantitat de santcugatencs i santcugatenques, el Josep Ferrer hi era, participaven als espectacles, més de 200 persones a l'escenari per estrenar un teatre històric aquí a la ciutat. Va ser la presentació més popular.
Sí, bueno, en aquell moment hi havia la inauguració del teatre i llavors hi havia diferents criteris. Es volia fer amb gent molt important, que és la Victòria dels Àngels, etc. I també es volia fer doncs, amb entitats de la ciutat, no? I llavors jo conec més el de les entitats amb la Dolors Viladesau, que va muntar una obra fantàstica, perquè hi havia un ambient de participació excel·lent. Històries de Sant Cugat. I nosaltres doncs, vam ser l'orquestra i clar, aquells dies, si preguntes què fèiem aquells dies, doncs realment assajar absolutament, perquè estàvem molt emocionats, perquè clar, el teatre va ser un cop molt fort, en el sentit de que era un gran teatre, hi havia un fossat enorme, nosaltres, bueno, aquell fossat l'estrenàvem per primera vegada i la gent, l'energia que s'esprenia de la gent, doncs tothom participant, estava tot el poble a l'escenari, de fet, que va ser molt interessant, molt bonic.
Es van fer portes obertes. Patrícia, tu el recordes? De quina manera el recordes?
Jo, en aquella època, devia tenir uns 19 anys, una cosa així, encara estava estudiant, estava a punt de marxar, havia acabat ja els meus estudis de flauta, perquè vaig acabar un parell d'anys abans del que em tocava, i me n'havia d'anar a Ginebra, vaig entrar al conservatori, estava estudiant, però jo el que sí que recordo del Teatre Auditori és que vaig pensar... Va ser com un canvi de paradigma, no? Perquè jo acostumada a anar a veure, doncs clar, com a estudiant te'n vas a altres teatres d'altres països, no? I en aquest cas doncs me n'anava a Ginebra, a la Victoria Hall, que és la sala més important que hi ha a Ginebra de música i tal, i vaig pensar, ostres, però en sèrio s'han cogat muntant algo tan gran? Però és enorme, ho veia colossal, no? I vaig pensar, ostres, però aquí llavors és anem en sèrio, no? La sensació de anem en sèrio que es muntarà, aquí hi haurà teatre, hi haurà música, hi haurà una cabuda tan gran, no?, per tot això. I va ser fascinant. I de fet, quan vaig tornar al cap de 2 anys de Ginebra, ja vaig veure que ja tot rodava. Ja em sembla que estava llavors el Tom Seix, que estava dirigint el Teatre Auditori, i bé, vaig començar a anar-hi com a espectadora, i clar, doncs com tots els estudiants, no?, que veus l'escenari i dius... Ostres, un dia m'agradaria pujar a l'escenari del meu poble i poder tocar, saps? És el que projectes i és la il·lusió, no?, que et fa. Per això és important que es creïn escenaris per les pròximes generacions. Això és importantíssim.
Eduard?
Àngels.
No, Àngels.
Bueno, doncs jo acabava de tenir un... Jo ho vaig seguir molt, molt directament. Vaig anar a les jornades a portes obertes, però als espectacles no vaig poder anar. Acabava de tenir un bebè i en tenia 4. I aquell era el quart i tenia 32 anys. I va ser un moment molt intens en la meva vida. Però ho vaig seguir molt i vaig anar a les jornades a portes obertes perquè eren amb horaris que jo m'ho podia combinar millor. I penso que va ser... a mi el que em va agradar molt, a banda de si l'edifici és bonic, que ho és, de si... va ser tenir la visió, no? L'alcalde em va dir que amb en Tom Seix van tenir una visió que va ser molt criticat. Ja no parlo del Pujol, parlo de que la gent ho criticava. Aymeric i en Tom Seix van tenir una visió que jo considero molt important a les ciutats que volen culturalment, i no només culturalment, com a ciutats, desenvolupar-se d'una manera plena i amb entitat i amb identitat. Què és dir? Aquest poble és un poble que creixerà molt, perquè ja se sabia en aquell moment que aquesta ciutat anava a créixer molt. I quan tu tens visió, t'anticipes. Vol dir que t'anticipes. Tenir visió en una institució, en un ajuntament, és tenir visió i és anticipar. Tenir visió és anticipar-te. I ells es van anticipar. I això molta gent no ho entenia.
En aquells moments, 40.000 habitants...
És igual, clar. Sí, d'acord. I va ser una aposta... Potser va arribar un pèl abans. Però és igual, és que allò va generar altres sinergies. I tot aquest tipus d'aquests projectes... O sigui, quan van fer el Guggenheim a Bilbao, per dir-vos alguna cosa, i no vull comparar, però podríem comparar-ho perfectament, cadascú a la seva escala. Aquella ciutat l'acabaven de renovar, estaven fent una aposta per Bilbao que ningú es creia, era una ciutat grisa, horrible. I el Guggenheim va ser un dinamitzador, un catalitzador, una projecció, són moltes coses. Sant Cugat, amb aquell projecte, es projecta Catalunya. Després s'havia de pagar, s'havia d'omplir, tot el que tu vulguis, però si tu tens algú que té visió, l'altre, en una ciutat que tenia capacitat de creixement i de projectar-se, havia d'anar bé, sí o sí, o sigui... No sé, enteneu el que vull dir, no? O sigui, tenir visió és molt important. I jo això és el que vaig valorar.
Això és veritat, el que diu l'Àngels és important, perquè sí que tens raó, que jo recordo en aquell moment que vaig pensar... Ostres, però vols dir que omplirem aquest teatre,
això,
els que
aquest
som?
Aquest comentari el va fer Jordi Pujol més endavant.
Sí, clar, jo aquí hi era, i sí. Va ser molt desagradable.
Sí, perquè, sí, perquè no això és falta entendre. De visió. Exacte, sí. I falta d'aposta.
I ell en tenia molt en el país, però sí. Bueno, és que amb Sant Cugat hi havia una relació complexa, és igual, sempre hi havia hagut un...
Sí, sí, sí.
Però és que fixeu-vos-hi, en totes les ciutats, Sydney, ara poso un exemple a l'altre hemisferi, no? Fa l'òpera, i és canvia l'Skyland de Sydney, canvia la percepció de Sydney en el món. Pues Sant Cugat canvia la seva percepció. Després, tot evoluciona, tot requereix el que vulgueu, eh? Però jo crec que Tom Sage amb Aymarie van fer allò i ho van fer molt bé, malgrat que havien de patir un temps. Bueno, tant de bo haguéssim tirat endavant més projectes d'aquella volada en una ciutat tan a prop de Barcelona que de seguida queda eclipsada, no?
També, bueno. També hi havia una altra cosa important, a part d'aquesta visió, i és que hi havia una vitalitat amb les entitats culturals de la ciutat. Jo recordo el discurs de l'alcalde Aymerich dient, en resum, que Sant Cugat té un esbar molt potent, Sant Cugat té un teatre molt potent, Fila Zero, i Sant Cugat, nosaltres que vam fer 3 anys que existíem, té una orquestra. Per tant, necessitem un escenari que estigui a l'alçada de les inquietuds i necessitats. És la visió de dintre en fora i la de fora en dintre. O sigui, tot va confluir i tot va fer doncs, que estigui justificat d'alguna manera doncs, aquesta gran inversió que suposo que devia ser.
Jo aquí
ser.
No agradarà el que diré, però jo estic absolutament d'acord d'incorporar les entitats a partir d'un cert nivell en un teatre com aquell, i de fet s'ha fet sempre, i jo almenys en la meva etapa ho vaig fer molt, però cuidado, perquè el teatre auditori i un teatre d'aquest nivell també ha de saber quina entitat amateur i depenent del seu nivell cultural ha d'actuar i no ha d'actuar. Amb el que jo no crec, ja sé que això és políticament incorrecte, però ho dic i ho penso. Amb el que no crec és amb que qualsevol entitat pugui actuar al teatre. Igual que tu tens un museu, i jo recordo que vam dir, bueno, cicle d'artistes a Sant Cugat és un cicle, i després tens perquè et trobes amb que potser un xanxo et dirà jo no vull fer una exposició al mateix... Funciona així el món cultural, siguem molt realistes, no? Jo no vull fer una exposició en el mateix lloc que la faré jo, Àngels Amateur, que vull fer una exposició. Ja tinc altres espais a la ciutat per fer això. Llavors, jo crec que en el teatre ha sigut difícil perquè aquestes tensions, i tu ho saps, Eduard, i tu, Josep, ho saps, són difícils de resoldre a vegades, però s'ha fet un procés d'incorporar entitats, però intentant cuidar aquest punt, aquest nivell, no?
Jo crec que és una cosa...
Deixeu-me dir alguna cosa, perquè encara no he dit res. Jo estem a la meitat del programa.
Vas donant pas...
Home, jo donava pas a Àngels perquè he vist que no començava. A veure, el Teatre Auditori és el fruit d'una decisió presa en aquest cas per l'Emery i el seu equip, que té aquesta visió d'anticipació del que podria ser la ciutat i la necessitat que hi havia, perquè en aquell moment a Sant Cugat no hi havia biblioteca, no hi havia escola de música, una escola de música, però no hi havia teatre, no hi havia cinema en aquell moment. És a dir, la visió, perquè no ens equivoquem, el Teatre Auditori és el centre cultural, és un centre cultural, i com a conseqüència és molt més que el Teatre Auditori. Quan es planteja una cosa com aquesta, quan comença a parlar-se, es parla molt amb la gent de la ciutat. Però arriba un moment, quan entra el Tom Seix, que ja venia de la Generalitat, de la Direcció General de Música, i que tenia un coneixement, evidentment, ampli, i més, diguéssim, de més amunt, del punt de vista artístic i del punt de vista de l'organització, en aquest sentit, doncs es veu que, tal com s'havia plantejat, tal com s'havia inclús venut per part de l'Emeric, venut sentit positiu de la paraula, de dir, ara anem a fer un teatre perquè la gent de Sant Cugat pugui actuar, perquè els grups de teatrals, de dansa, de música puguin tenir el seu lloc. Però això, com apuntava l'Àngels en aquest moment, quan es fa aquest teatre tan gran, que encara no hi ha les 900 i pico de localitats que hi ha ara, que es van augmentar, doncs això té un cost brutal. Això té un cost molt important, que s'ha d'amortitzar. I no hi pot amortitzar en fer una guixeta que sigui prou àmplia, a part de la subvenció i a part de les esponsoritzacions que es puguin anar buscant. El problema quan es produeix això al principi és que s'anuncia un teatre pel poble i després no és un teatre pel poble. Perquè hi ha un segon problema, que és la sala B. La sala B, que es tenia que fer on ara és el taller d'escenografia, es va comprovar, el projecte estava molt bé, hi ha unes pegues inicials que jo vull dir, les guixetes no es poden posar al carrer. La guixeta, al principi del teatre, es comprava la guixeta al carrer, i quan plovia es mullava la gent fent cua
per comprar... Quan no hi havia internet i no podies comprar les teves entrades.
Al bar s'havia d'entrar per dintre i no es podia entrar per fora. Quan aquell bar hagués pogut existir tot el de la setmana tancant la part interior del teatre. En fi, coses d'aquest tipus. Però el fallo principal va ser la sala B, perquè la sala B va comprovar que des del punt de vista de la seguretat no es podia fer i va quedar aparcat. La sala B hagués sigut la sala ideal precisament pels Clar. Grups de la ciutat.
Té tota la raó.
I aleshores això no es va fer d'aquesta manera. També hi ha una altra cosa. El Teatre Auditori de Sant Cugat ha estat el model per tots els teatres que a posteriori s'han fet a Catalunya, a Granollers, a Vic, etcètera, etcètera. O sigui, el centre cultural, no el teatre només, sinó el centre cultural, ha sigut el model. Però què ha passat? Que com que s'ha fet posteriorment, s'han evitat els defectes que tenia el Teatre Auditori de Sant Cugat. I per tant, diguéssim, han jugat amb més seguretat, perquè tenien ja la visió, tenien ja una experiència, veien què havia passat i diuen, això no, això no, això no, això sí. Això per descomptat. Ara, dit això, va ser una premonició o una visió de futur extraordinària. Al marge que després doncs, els túnels del Tibidabo, l'autopista, no sé què, va fer que la gent doncs, vingués a viure aquí i això s'ampliés. I segons quina gent, tenint en compte que Sant Cugat és la ciutat, a part que té més piscines que ningú, que té més universitaris, que té la renta per capita més alta, que té el PIB més alt, no sé què, tot el que tu vulguis, a part d'això, doncs, escolta'm, el teatre ha tingut una gran força per poder aglutinar això. Ara, en aquest moment, què passa? Estem esperant la Unió. I que estem esperant la Unió? Perquè la Unió què serà? La sala B o la sala C? La sala B del Teatre Auditori ja hi ha un projecte, que és el PECAT, que no vol dir que siguem pecadors, sinó que és el Pla d'Espais Culturals de Catalunya. PECAT. Doncs, aleshores, aquest era la sala B del teatre, que era fantàstic, sobre el plano.
A partir de desembre, entenc que començarem a parlar de més sales.
Ja ho veurem, perquè hi ha un problema de tipus tècnic, però ja ho veurem.
Patrícia.
Sí, no, jo apuntant una miqueta al que comentava anteriorment l'Àngels, volia dir dues coses. Primera, que és cert que quan hi ha una visió i algú vol córrer el risc de fer una inversió perquè té una visió de futur dins del món de la cultura, sempre és criticat. En canvi, en altres àmbits, no, perquè s'entén, no? Jo recordo que en aquell moment Sant Cugat no tenia ni l'eix comercial que té ara, ni tenia el teixit empresarial que té ara. Empresarialment es va fer una aposta molt gran perquè Sant Cugat s'ubiqués com a multiplataforma de les empreses que venien de fora, i tothom ho va veure bé, i de fet això ens ha aportat un gran desenvolupament i una riquesa molt bona. Però culturalment, la cultura, tothom s'hi atreveix, no?, a dir, ah, però això no és necessari. Llavors, potser aquí hi ha una qüestió, un canvi de paradigma que hem de començar ja ja anem una mica tard a nivell social d'entendre i apreciar les persones que no són la majoria, que corren riscos com aquests, que corren el risc de dir és que tindrem a tothom en contra. Per què? Perquè la cultura és un gran generador econòmic. El que passa és que no és tan immediat com altres aspectes de, com pot ser, per exemple, el món de l'empresa. I això és una cosa que té un valor diferent, però té un valor humà molt important. I, de fet, també com deia l'Eduard, jo crec que quan posteriorment, després de la fundació del Teatre Auditori, s'ha parlat de que Sant Cugat és terra d'artistes i Sant Cugat hi ha tanta cultura, en part és perquè hi ha aquesta llavor. Que hagués, com seria avui Sant Cugat si no hagués hagut el Teatre Auditori? Haguéssim pogut anar fent, però hagués sigut un poble molt menys referencial i potser desenvolupat i amb un perfil social, entre cometes, cult. No em refereixo a intel·lectual i tot. Cult vull dir d'un civisme cult, de gent que li agrada anar a teatre, que li agrada consumir l'art. I d'altra banda, el que li volia comentar arrel del que deia l'Àngels és que jo no veig malament, i crec que ha de ser així, que un equipament tingui totes les garanties de traçar les línies de qualitat que vulgui. És que ha de ser així. És que ha de ser així. I crec que Sant Cugat és prou gran com perquè tingui espais on tothom s'hi senti còmode i representat. I això és important per anar-nos projectant i precisament sortir una mica de les muralles del poble, no? Anar-nos projectant i donar cabuda, sempre ho diré, a tot el talent que tenim a Sant Cugat, a no deixar-lo intramuros, sinó realment que tinguin una projecció fora. A nivell artístic també em refereixo, eh? Llavors jo estic d'acord que es posessin línies.
Jo volia introduir un altre pensament, que és el de la producció o el de l'exhibició. És a dir, què té més prestigi? Viena, que imaginem que un país sud-americà porta una òpera de Viena. Qui és el culte? El Viena que ven la seva producció, o el país sud-americà o qui sigui, o africà, que a base de petroli doncs ha comprat una producció que val molts milions, eh? Quin és el culte? El que produeix o el que compra? Llavors, aquí és un altre debat que jo penso que el culte és el que produeix. El culte és el que diu, aquí tenim la capacitat de fer aquest producte de primer nivell. Perquè el que no estic d'acord és aquesta subliminalment que es digui, no, nosaltres podem coses, que això és el que deia el Tom Sey sempre, jo sempre l'havia criticat, no, nosaltres podem coses a nivell internacional i després en veu més baixa, i també hi ha una pausa, deixem que les entitats, cuidado, que aquest és un missatge pertorbador i a més a més contraproduent. Perquè t'estan dient, tu per ser d'aquí no ets a nivell internacional, cuidado.
I més en el context que es
posa. Jo no dic que sigui, jo no jutjo aquest moment, senzillament. Hi pot haver aquí coses a nivell internacional i pot haver que vinguin coses de fora que no ho siguin, a veure si m'entens. Bé, doncs amb això de la producció, aquí hi ha hagut una política, em sembla, de que s'ha considerat com un teatre exhibidor, en general, no?
Això és veritat.
Vull dir, i no s'ha considerat que la producció pròpia, que no dic que no sigui un final de curs d'entitat, eh? Senzillament producció pròpia vol dir producció compromesa a nivell, etc, es pugui exportar.
Producció perquè es pugui exportar.
Una producció d'un nivell excepcional que es pugui exportar. I això és un element, senzillament, que volia comentar, de que potser la solució és un equilibri, no? Però no
va haver-hi un moment en què es van crear els teatres amics. Els teatres d'amics eren aquests Viladecans, Manresa, que ahir es va fer una producció de teatre. Però el teatre que va passar pels cinc teatres que eren els teatres d'amics, entre ells Sant Cugat, i després va girar per tot Catalunya. Si no m'equivoco, els teatres d'amics es van crear fa... És que els anys ja em passen ja. Que...
Va ser després.
Va ser el... 12
anys. 12 anys.
Sí, però...
Hi ha hagut una producció. Una sola producció. Clar, aquest acord al principi em va semblar fantàstic, però vaig pensar que si estava ja amb la col·laboració d'algú, això generaria o podria generar moltes més produccions, això que deies tu. I no va ser així. malauradament no va ser així. Per què? Doncs, per això és que no ho sé.
Jo ho puc explicar, perquè no s'ha fet producció, perquè ho he viscut i ho he patit i ho hem analitzat en aquell moment. La producció, per aquest país, que faci producció, és que el TNC el que li ha costat i exportar producció al territori.
Per tant, us ho vau plantejar en
I
el
tant,
seu moment?
Però fixeu-vos una cosa. Aquest teatre auditori té... Ara no me'n recordo perquè no ho he llegit ara a la premsa recentment. En aquell moment nosaltres estàvem amb ingressos propis i aportació municipal a un equilibri dificilíssim. Impressionantment difícil, perquè l'Ajuntament aportava molts diners, tothom criticava l'aportació municipal al teatre. I era un teatre modèlic perquè ens vam esforçar molt a buscar ingressos propis per, que eren patrocinadors i entraves, per poder complementar aquell 50-40, era 60-40 en aquell moment, perquè si no, no podíem arribar al que sense fer producció havíem de fer per ser referents, ¿vale? Fer producció val tants diners, necessita d'una xarxa de teatres que en aquell moment no estava consolidada, s'ha consolidat més tard, Eduard, tots aquests teatres, i amb el suport de l'ODA, de la Diputació i de la Generalitat més endavant, perquè la Generalitat sempre ha anat coixa amb cultura, encara és el pressupost més petit, i tot i que fan molt esforç, tot això és el problema sempre, no? Llavors, a l'Ajuntament de Sant Cugat, demanar-li que a part de l'aportació que feia pel funcionament del teatre amb una programació estable, tu saps el conveni, Josep, amb la mateixa orquestra,
que perdem.
És igual, era tan fort que demanar una aportació per fer producció, és que mira, encara se'm riurien a la cara, perquè en aquell moment, amb un creixement tan bestial, i això durant molts anys, fa molt poc que aquesta ciutat s'ha estabilitzat, en què la demanda de serveis en educació, en esports, en activitats que són de referència pels pares i les famílies, perquè us confesso que jo, que he estat en el cap de cultura, educació i esports, el que menys els importa als ciutadans, us ho dic de veritat, tret d'una minoria, és si tenim sala bé o si fem producció. Volen solucionats els problemes de la seva escola, de la seva bressol, de la seva pista esportiva, que és una ciutat poliesportiva, que tots els nens fan molt esport. És a dir, realment, la complexitat de mantenir i de fer-ho bé amb aquells recursos ja era complexa. Intentar fer producció, que és genial, és el somni de qualsevol teatre, no? I més amb una vocació, era impossible. Jo no vull parlar per lo que hi ha ara perquè no ho desconec, però us asseguro que en aquell moment mantenir amb el mandat de l'Ajuntament, de l'alcalde, no? De dir, això ha de ser mínimament equilibrat, mínimament.
Sí, però sí que és veritat. Jo entenc que en un duríssim. Principi, jo crec que en un principi potser era massa prematur contemplar la possibilitat d'autoproduccions. Jo he estat 11 anys a l'Orquestra del Liceu, i el Liceu el que més ha fet no són produccions pròpies, sinó coproduccions, pel mateix motiu econòmic. Però sí que crec que amb els 30 anys de vida que té el Teatre Auditori, ja va sent hora de que es comenci a pensar en realment donar-li, fer un punt més i donar-li més entitat, perquè a més aquí no ens oblidem que a part d'artistes tenim gent que ve del món de l'escenografia, tenim tot els recursos per fer grans produccions. Respecte a la inversió a la cultura, nosaltres estem, els que treballem d'això, estem molt acostumats a ser els últims de la cua. Però la diferència és que ja fa anys que no ens espanta això, per això seguim aquí.
No,
llavors,
però
nosaltres som els que més hem de lluitar per canviar aquesta mentalitat, i potser tenir una mentalitat més com a França i com a Anglaterra, on la cultura és un tema d'estat.
Però és que no estem a Alemanya.
Clar,
i jo
però aquí ho hem de canviar.
Anys, sí, tinc 61 anys i he passat sempre la gestió cultural. La realitat és que a Catalunya, i no diguem a Espanya, que no és, amb això no li prendo la culpa als espanyols, que a Catalunya la cultura en els pressupostos mai ha sigut una prioritat.
Clar, però les coses... Precisament per això, Àngels, jo ahir vaig estar abans d'ahir en unes jornades, perquè estic a Catalunya Cultura i estem amb el tema de la llei de mecenatge, que és una cosa molt interessant que ens afavoriria a tots i hem de lluitar. Vaig estar amb uns diputats, el de Navarra i el de La Manxa, on tenen lleis de mecenatge, i el que deia el diputat de Navarra era excepcional. Clar, ells tenen la llei foral i és una altra història.
Però és una altra realitat.
Clar, però per canviar la realitat, qui la canvia? La canviem les persones. No ens podem podem esperar a que de sobte hi hagi una persona a dalt de tot que tingui una hipersensibilitat cap al món de la cultura i digui...
És bastant necessari, tot. Patrícia,
clar,
a part de tota la pressió que
sí,
puguem fer.
Però està clar que necessari. Ho hem de fer nosaltres perquè, a més, ens afrontem ara mateix en un moment que és molt decisiu. Estem competint contra el monstre més gran que hem tingut i encara no ho hem vist. A nivell social, no dic cultural, que és la intel·ligència artificial. Tot això ens està a arribar al punt de castrar-nos i ja està passant tot allò que ens fa humans. I ja no parlo de si t'agrada anar al teatre o t'agrada la dansa o la música simfònica. Parlo de nivell de recordar que som sensibles i arribarà un moment que tindrem aquesta necessitat. Tindrem un... Jo estic preveient que tard o d'hora, digueu-me idealista, ho soc i m'encanta, vindrà un renaixement. Un renaixement cultural. I ha de, per nassos ha d'estar. Perquè tot això, si no, el que ens fa humans... cada vegada es fa més petit. L'únic teixit que ens manté sans, entre cometes, a nivell social i que ens deixa desenvolupar, a part de la importància que té tota la tecnologia, les inversions en tecnologia, és la cultura. Què passa? Que moltes vegades els músics, per exemple, els actors, els ballarins, la gent que treballem a sobre l'escenari, jo ara estic a sobre i a sota i m'encanta estar en aquests dos llocs i tenir aquesta visió més perimetral, ens passa que ens hem acostumat al victimisme, a la queixa, al ostres, i no sense raó, perquè realment ens ha costat lluitar. Però és que jo crec que ja arriba el moment en què nosaltres hem de fer el canvi perquè se'ns escolti, igual que en altres moments de la història, la societat ha passat això. Jo sóc molt optimista, no sé, potser és que...
S'ha de ser.
Jo l'únic no... Jo sempre dic, l'únic no el tinc en el cognom.
No només hi ha escèniques, hi ha patrimoni.
Absolutament.
Hi ha arqueòlegs, arquitectes, restauradors, museòlegs... Ui, és que la cultura té unes grans... I saps quina és la queixa dins de la cultura? Que les escèniques comporten tot. I que el sector del patrimoni sempre va amb les espardenyes. És a dir... Hi ha molts problemes.
Sempre tenim...
Hi ha molts
queixes dins, i mons, i visions...
I abans he dit una cosa injusta, he dit que això no és culpa de Madrid, però sí que és cert que si Catalunya tingués un pressupost amb 14 milions més d'euros, tindríem més recursos per a la cultura, segur, no?
Però vols dir? Vols dir? Jo aquí tinc els meus dubtes.
No ho sé, perquè la sanitat i l'educació
requereix...
Crec que això seria un altre...
S'escapa el programa perquè jo havia parlat del Teatre Auditori.
Bueno, les derivades...
Jo vull dir que això que estàs dient, estic parcialment d'acord, i és molt interessant. Però parlem del Teatre Auditori dels 30 anys, perquè si no...
Sí. Volia fer...
Se'ns acaba el temps sí. I no hem dit pràcticament del Teatre Auditori.
Volia fer una mica d'història, perquè hem anat a la presentació. A la segona presentació va actuar Victòria dels Àngels, amb Albert Guinovart. Vam fer un repàs de composicions de compositors catalans i aquell dia també vas participar, va participar a l'orquestra.
Ara no me'n recordo, vam fer Rita, una òpera.
I una presentació del Pagal i Joan a mans de l'Esbart i amb una versió feta per tu mateix.
Sí. Bueno, el que vaig fer jo va ser una instrumentació, diguem, de la melodia. Primer vaig fer una per coral quatre veus per la coral Sant Cugat, que vaig estar un temps dirigint, i després, doncs, aprofitant la vinentesa, vaig fer una instrumentació per orquestra.
L'orquestra, què ha significat el Teatre Auditori per l'orquestra simfònica?
Mira, nosaltres vam començar amb l'orquestra que sonava bé al monestir, que era una orquestra de cambra per fer música barroca. No podíem fer, jo què sé, segons quines obres del segle XIX ni del segle XX, perquè la ressonància no ho permetia. Quan vam passar al Teatre Auditori, clar, era amb l'orquestra, diguem-ne, tipus barroc, no?, que és una orquestra de 20 i escaig, 20 i escaig músics, i que feien música dels compositors del segle XVIII. Quan vam pujar en aquell escenari tan gran, clar, vam dir, ostres, tu, aquí vam començar, ostres, aquí perquè sonés bé aquest escenari necessitaríem potser algun violí més, no? I després, home, però per equilibrar això potser posem un contrabaix. I en mica, doncs, el Teatre Auditori, sense saber-ho, es va empènyer a que en poc temps, passéssim a ser una orquestra sinfònica. Nosaltres vam fer l'orquestra, diguem-ne, aquesta de cambra, podríem dir, una cambra generosa, el 1990, i el 1995, amb dos anys de teatre auditori, ja érem una orquestra de més de 50 músics. Llavors se'ns va acudir fer la presentació oficial, i el 95 vam fer la presentació al Palau de la Música de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat, ja amb el format sinfònic. Per això dic que el teatre ha sigut molt important en el nostre desenvolupament i ha sigut bé, ha sigut el lloc on sempre hem estat presents. Nosaltres hem fet el teatre de més de 200 concerts, perquè no només hem fet la temporada, diguem-ne, els que anuncia el teatre, sinó que hem fet concerts pels patrocinadors, concerts de la solidaritat, concerts per la Llar d'Avis, concerts per diferents coses, i bé, és casa nostra, estem molt contents i realment no hi ha enlloc que tingui una acústica tan bona com aquest teatre.
D'això volia parlar a mans de l'Higínia Arau. Jo crec que inicialment els arquitectes no es plantejaven que hi hagués que es fes teatre i música allà.
No, era un auditori. O sigui, a l'inici la idea era auditori. I després, amb el temps, es va comprovar com allò, si només fos auditori, tindria poca resposta. Aleshores es va convertir en teatre auditori. Passeu, a l'escenari del Teatre Auditori és la mateixa mida del Liceu de Barcelona. O sigui, la superfície del teatre és la mateixa. El Teatre Auditori ha tingut moments extraordinaris que no de l'any, o sigui, a la temporada 18-19 va haver un 85% d'ocupació. Ningú teatre de Catalunya, cap teatre de Catalunya, va tenir en aquell moment aquest percentatge d'ocupació. I pel Teatre Auditori ha passat de tot. El dia passat de tot, vull dir de tot. Així de senzill. Apuntava Àngels amb molta raó el tema del pressupost, el tema de les dificultats, això. Aquest és un mal general que tenim en aquest país, perquè quan jo faig les comparacions que n'hi fem moltes vegades a països com Àustria, que a més té 1,5 milió més habitants que Catalunya, vull dir que tampoc és que... etcètera, etcètera, aleshores et cau el món perquè dius és impossible. Jo una de les coses que contínuament reclamo, i sé que és molt difícil, és aconseguir més sponsorització. Quan jo veig els festivals de Torroella de Montgrí, o quan veig els festivals de segons quin lloc, petits, molt més petits que aquí, que tenen el que tenen, per mi és la llista, per exemple, la temporada alta en aquest moment, a Girona Sal, i més la llista dels sponsors que hi ha dels patrocinadors, doncs una de les raons, una, no totes, que fan que allò sigui el que tinc l'èxit que té. I al Teatre Auditori li falta això, perquè aquí hi ha el Teatre Auditori, l'Occident, l'Adam, l'Hospital General, per segons quines coses...
Estàs fent repatrocini.
En un moment determinat, em sembla que estava aproximadament, un terç de guixeta, un terç de subvenció i un terç d'aportació municipal. Fantàstic, però és que tenia que ser molta més...
Aportació privada.
Si m'ho permets, Eduard, costa molt, perquè tenim Barcelona massa prop.
Clar,
i això ho vaig viure, O sigui, és curiós com una temporada alta, un parada de no.
Clar. Àngels, resulta que tenim les empreses més importants, el PIB més important, el segon PIB de Catalunya.
Se'n va al tercer sector. És molt complicat. Jo ara, torno a dir-ho, no vull quedar d'allò, però fa molts anys que no hi soc, però us puc dir que els esforços, no només del mateix Pep o jo mateixa com a tinent d'alcalde o l'alcalde, és molt complicat i, a més, hi torno. Les prioritats dels patrocinis que es poden aconseguir per la ciutat, aquestes empreses pensen en clau de ciutat, no de si vull potenciar la cultura, no passen la majoria per les bases pel teatre.
Per això la clau està en la llei de mecenatge, és la clau.
Però fixa't que no només pel que patrocina, sinó pel que governa.
Per tothom.
Ho enteneu, no?
Absolutament.
La pressió social és molt alta en altres àmbits.
Dilluns, 30 anys de teatre auditori. En tornarem a parlar als 35.
Pensava que vull dir que tornéssim una altra vegada.
40, no, d'aquí 5 anys us torno a trucar, o d'aquí 10, d'aquí 20 anys, d'aquí 30 anys, si molts més, amb intel·ligència artificial o no. Hem començat amb l'himne de Sant Cugat a mans de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.
un himne que va escriure, va idear el Toni Xuclà.
Toni Xuclà, sí.
I ens acomiadem amb la versió que va fer La Porta dels Somnis, una formació que també ha trepitjat l'escenari del Teatre Auditori. De fet, aquesta versió està enregistrada al Teatre Auditori, una versió que va fer per uns premis